Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Són les 8 del matí. Molt bon dia a Catalunya, molt bon dia a Andorra. D'aquest dimarts 22 de gener de 2019, dia de Sant Vicenç Màrtir. Us parla avui Ignasi Miranda. Això és A Primera Hora.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
La vida del nen de 2 mesos que estava ingressat des del 4 de gener passat a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, amb clars signes de maltractaments, es va acabar ahir després de 17 dies de lluita contra les lesions provocades, segons tots els indicis, pel seu pare, un home de 21 anys que ja va declarar fa uns dies davant del jutge i que està en llibertat amb mesures cautelars. Aquest fet, però, no és una qüestió només de procés judicial, sinó sobretot d'humanitat. Un petit acabat de néixer, com també durant els primers anys de vida, és un ésser humà especialment indefens. Una mínima ètica exigeix la seva protecció màxima, social i personal, en tots els sentits i en totes les circumstàncies. Qualsevol cosa que no sigui això, i els maltractaments, evidentment, o les agressions, són segurament l'actitud més perversa que pot tenir un pare o un home o dona, ens situa davant d'un acte que ens fa fins i tot dubtar de la humanitat del qui cau en aquest comportament. Potser, més enllà del lògic càstig o desig de justícia sobre el pare d'aquest nadó de Pineda de Mar, la societat haurà de millorar els mecanismes perquè els infants, que són de manera natural els més vulnerables, tinguin una millor protecció en tots els àmbits, començant per la primera llar que els dona la benvinguda a aquest món. Que descansi en pau aquest petit màrtir de la inhumanitat.
A Primera Hora, amb Ignasi Miranda.
Avui el primer pensament del dia ens el porta Josep Miró i Ardèvol, president de l'associació E-Cristians.
Jesús ens dona un nou mandat. A l'Evangeli de Joan, a 13:34-35, ens diu: estimeu-vos els uns als altres com jo us he estimat. I afegeix: tothom coneixerà que sou deixebles meus per l'amor que us tindreu entre vosaltres. Crec que aquest nou mandat ens obliga a una reflexió sincera. La nostra església, la que vivim cada dia, la que ens envolta, la que participem nosaltres mateixos, constitueix un bon exemple d'aquest deure que tenim. I nosaltres, sacerdots, religiosos, religioses, laics, actuem d'acord amb ell? No succeeix en masses ocasions que diem amb aquells germans no, perquè són de Pau, o amb aquells altres tampoc, perquè són de Pere, i ens tanquem amb els nostres grups d'afinitat, en lloc de viure la fraternitat i la comunió de l'Església? Sovint, o potser només en ocasions, la nostra fe la posem al servei de banderes mundanes, de banderes del món, perquè no volem entendre que en el cel no n'hi ha de banderes, només hi ha la creu. Reconstruir l'amor entre nosaltres és un deure que cal complir i que s'expressa en la unitat i en la disponibilitat per treballar plegats.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Aquest dimarts volem fer-nos ressò de la vaga indefinida de taxistes convocada divendres passat i que arriba avui al 5è dia. En parlarem cap a 9:15 amb Luis Berbel, president del Sindicat de Taxistes de Catalunya, STAC. Serà la nostra entrevista una mica abans d'aquesta hora, o bé a 9:15, com dèiem. Un dia més avui en què analitzarem, en el comentari de l'actualitat, la situació del Brexit, amb la proposta de Pla B presentada ahir per la primera ministra del Regne Unit, Theresa May, segons la qual planteja renegociar la qüestió d'Irlanda alhora que rebutja un segon referèndum. Ens acompanyarà en aquest comentari Xavier Ferrer, president del Consell Català del Moviment Europeu. És dimarts i, per tant, cap a 9:15 ens visita als estudis de Ràdio Estel Ferran Busquets, director d'Arrels Fundació, per parlar de sensellarisme. Tot plegat, com sempre, amb l'actualitat informativa, amb bona música i amb l'equip que fa possible aquest programa, amb el Toni Huguet a les vies de so, el David García a la producció, l'Aran Soler a la redacció i la Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical. Comencem. Soler, bon dia.
Bon dia, Ignasi.
Com sempre, comencem l'informatiu amb les notícies més destacades i ens fem ressò, primer de tot, de la notícia d'aquests últims dies, i és que els taxistes es plantegen bloquejar l'AP7 avui a la frontera amb França.
El conflicte entra en el cinquè dia de mobilitzacions pendent de la reunió d'aquesta tarda amb el govern. Una de les propostes que s'han plantejat a l'Assemblea dels Taxistes d'aquest dilluns al vespre és tallar l'autopista P7 a la frontera amb França. Els taxistes han explicat que estan en contacte amb els taxistes francesos de Marsella i Niça i també amb el moviment dels Armilles Grogues. Després de l'assemblea que els taxistes han fet a la plaça Catalunya, han anat a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, on aquest dilluns al vespre s'han reunit amb el president Quim Torra i els consellers de Territori de Damià Calvet i d'Interior Miquel Buch per preparar la reunió d'aquesta tarda amb el sector del taxi.
L'Autoritat Catalana de la Competència demana liberalitzar el sector del taxi.
Perquè els vehicles amb conductor puguin competir en condicions d'igualtat. I és que s'ha mostrat contrari a limitar aquesta competència amb mesures com fixar un temps de precontractació. En un comunicat, aquest organisme, que té com a objectiu vetllar pel correcte funcionament dels mercats, ha advertit que els usuaris es veuran greument perjudicats si es limita la competència entre taxis i vehicles amb conductor. En aquest sentit, insta les administracions a modificar la regulació del taxi a fi que puguin competir en igualtat de condicions.
Carles Puigdemont, i canviem de qüestió, porta al Tribunal Constitucional la decisió de la Mesa del Parlament de retirar-li el vot delegat.
Ha presentat un recurs d'empara davant del Tribunal Constitucional perquè considera que la Mesa del Parlament, presidida per Roger Torrent, va vulnerar els seus drets en retirar-li el vot delegat. En l'escrit presentat davant del Tribunal, Puigdemont defensa que la Mesa no tenia competències per retirar-li el vot delegat i alega que dies abans el ple de la cambra havia rebutjat la suspensió com a diputat decretada pel Tribunal Suprem. Així, l'expresident de la Generalitat considera que la Mesa va lesionar els seus drets en impedir-li votar perquè creu que tenia el dret de continuar fent-ho de forma delegada, com havia fet des del principi de la legislatura.
El judici del procés podria començar el 5 o el 6 de febrer.
Segons fonts del Tribunal Suprem, un d'aquests dos dies, els 12 acusats de rebel·lió, sedició, desobediència, malversació i organització criminal s'asseuran per primera vegada al banc dels acusats davant del tribunal. Són Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart i Dolors Bassa en presó preventiva, a més de Meritxell Borràs, Carles Mundó i Santi Vila. L'inici de la vista oral d'aquest procés tan singular i excepcional ha estat motiu d'especulacions de fa molts mesos, ja abans de la vista prèvia que es va fer a mitjans de desembre i ja va quedar clar que començaria poc després de l'inici del 2019.
Un altre nom propi de l'actualitat política és el d'Íñigo Errejón, que va anunciar ahir que deixa l'escó d'Units Podem al Congrés.
Errejón ho va dir poc després de les 2 de la tarda d'ahir, en una roda de premsa que va convocar expressament ell. El cofundador de Podem, juntament amb Pablo Iglesias, pren aquesta decisió després d'haver anunciat que es presentarà a les pròximes eleccions autonòmiques de Madrid amb la plataforma Més Madrid, impulsada per Manuela Carmena. Aquest divendres la direcció de Podem va reclamar-li, per boca de Pablo Echenique, que fes el pas i renunciés a l'escó. Errejón va dir que és una decisió personal i que no preveu que hi hagi més dimissions.
Ho dèiem en començar a primera hora. Ha mort el nadó de 2 mesos que estava ingressat des del 4 de gener per presumptes maltractaments.
El nadó de Pineda de Mar hi va ingressar fa 17 dies en estat greu. Tenia 2 coàguls al cap i també algunes costelles fissurades, cosa que indicava suposats maltractaments anteriors. Una infermera de l'Hospital de Calella va alertar d'irregularitats en l'estat del nadó. Arran de les sospites, l'equip mèdic va activar el protocol de maltractament infantil de la Generalitat i el pare va reconèixer haver-lo sacsejat perquè deia que no reaccionava. Es tracta d'un jove de 21 anys que, després de declarar davant del jutge, va quedar en llibertat amb mesures cautelars. Havia de presentar-se cada setmana al jutjat i se li va retirar el passaport. També se li va prohibir acostar-se a menys de 500 metres de la criatura.
L'autor confés del crim d'Aspa, el Segrià, diu, en l'inici del judici ahir, que es va quedar en blanc.
Aquest dilluns ha fet precisament 2 anys del dia en què l'autor confés va matar a trets 2 agents rurals en aquest municipi de la comarca del Segrià. El judici es fa a l'Audiència de Lleida i durarà fins dimecres o dijous. L'acusat, que no tenia llicència d'armes, està en presó provisional des que el van detenir poc després dels fets. La fiscalia demana per ell 48 anys de presó i l'acusació particular, que representa les famílies dels agents, eleva la petició de pena als 51 anys. L'home té 30 anys i és veí de Vacarisses.
Detinguda la parella d'una dona que s'ha precipitat per un tercer pis a Tarragona.
La víctima ha estat traslladada a l'hospital en estat greu. Els fets han passat al número 27 del carrer 12 del barri de Bonavista. La dona d'uns 30 anys ha caigut des d'un balcó situat a una altura entre 8 i 12 metres. Quan la patrulla dels Mossos ha arribat al lloc dels fets, a 3:15 de la tarda, ha decidit detenir la parella de la dona mentre s'investiguen els fets.
Les famílies més pobres d'Espanya trigaran 4 generacions a sortir de la pobresa.
A Espanya es parla molt de recuperació econòmica, però això no significa que la recuperació arribi a tothom. Més aviat al contrari, un informe de l'ONG Oxfam Intermón afirma que la suposada recuperació només ha eixugat una quarta part de la desigualtat que va provocar la crisi econòmica. L'informe, titulat Desigualtat i Igualtat d'Oportunitats, la immobilitat social i condemna de la pobresa, denuncia que una de cada 6 llars de classe mitjana va caure en la pobresa durant la crisi i no se n'ha pogut sortir.
S'ha acabat ja la perforació del túnel vertical paral·lel al pou on va caure el petit Julen ara fa més d'una setmana a Màlaga.
S'ha arribat a uns 60 metres de profunditat i ara comencen les tasques prèvies per perforar un túnel horitzontal que arribi fins on se suposa que hi ha el nen i poder-lo rescatar. Aquesta excavació la farà un equip de rescat miner vingut d'Astúries. En coordinació amb els bombers, obriran aquesta galeria a mà que apuntalaran perquè els equips de rescat puguin accedir al pou on hi ha el Julen.
L'Associació Internacional d'Escriptors demana l'alliberament immediat de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart.
Ha exigit aquest dilluns l'alliberament immediat dels 2 empresonats en una compareixença a Barcelona de la seva presidenta per part de la seva presidenta, Jennifer Climent. Climent ha anunciat les restriccions excessives a la llibertat d'expressió arran dels càrrecs desproporcionats de sedició i rebel·lió contra els 2 líders de la societat civil i ha assegurat que han manifestat pacíficament les seves idees. Aquesta Organització Internacional d'Escriptors ho ha denunciat també a través d'un tuit sobre l'acte a les xarxes socials.
I avui s'inicia la novena a Sant Joan Bosco, la festa del qual és el dia 31, dedicada al pare i mestre de la joventut, fundador dels Salesians.
Déu no abandona ningú. Qui a ell recorre amb el cor net del pecat i amb l'oració ben feta obtindrà tot el que necessiti, deia Sant Joan Bosco, pare i mestre de la joventut.
2 minuts i serà 9:15. Anem a les portades dels principals diaris. Aran, què tenim avui?
Avui als quiosos trobarem, Ignasi, la portada de l'Ara, Puigdemont porta Torrent i la mesa del Parlament al Tribunal Constitucional. El punt avui titula Taxi i vehicles amb conductor s'atrinxeren. El Periódico de Catalunya, Barcelona hostatge. La Vanguardia publica el taxi, augmenta la pressió i sembra el caos a Barcelona. El País, Íñigo Errejón, estén la mà a Podem després de renunciar al seu escó. El Mundo, Colau se suma a Carmela i Errejón ignora a Iglesias. La Razón, Errejón deixa el seu escó per refundar Podem i l'ABC titula Maduro sufoca una sublevació dels militars contra el règim.
I ara anem a l'àrea de serveis. Comencem amb la previsió meteorològica que ens porta, com cada matí, el Jordi Miralles, el nostre meteoròleg. Jordi, bon dia.
Hola, Ignasi, bon dia. Fa fred, fred, de rigorós hivern. Temperatures ara mateix per sota dels 0 graus a pràcticament tot Catalunya, tret d'una estreta franja litoral. També les temperatures màximes avui quedaran més curtes que les d'ahir i els valors més alts amb prou feines passaran dels 10 graus a la costa i a punts d'alt per litoral. Aquest matí, amb boires, amb boirines a les comarques de l'interior, també alguns núvols baixos aquest matí a primeres hores a punts de la costa i del litoral, que a poc s'han d'anar aixecant tant els núvols de la costa com també les boires de l'interior, però que no acabaran de desaparèixer. Per tant, aquí l'ambient serà més fred que a la resta del país. On està fent força fred, temperatures de 6, 7, 8 graus negatius en aquest moment és a les comarques del Pirineu, on durant el dia amb prou feines es passarà dels 2, 3, 4 graus. Pel que fa també a l'estat del cel, parlar de les nuvolades que augmentaran aquesta tarda a les comarques del Pirineu i que duraran nevades per damunt de qualsevol cota. De fet, la cota estarà situada al voltant dels 600-700 aproximadament. De cara a demà, encara s'incrementa aquesta entrada de vent del nord, d'aire força fred, encara baixen una mica més les temperatures, nuvolositat variable i demà, altra vegada, possibilitat de nevades a les comarques del Pirineu. Aquestes baixes temperatures ens acompanyaran durant tota la setmana, tot i que de cara a dissabte i diumenge aquestes començarien a pujar lleugerament. Per tant, abrigueu-vos, que el fred es mantindrà uns quants dies més.
Gràcies, Jordi. Molta gent que va cap a la feina a aquesta hora i, per tant, és important saber l'estat de la xarxa viària des del Reial Automòbil Club de Catalunya, el RAC. Bernat Martínez, molt bon dia.
Bon dia. Els taxistes continuen tallant la Gran Via de Barcelona avui i ara mateix hi ha retencions entre Badal i Plaça Espanya. Els conductors de BTC també continuen ocupant carrils de l'Avinguda Diagonal i la circulació és més intensa de l'habitual entre Sarrià i Francesc Macià. Continuen els problemes a la ronda litoral, encara la circulació es veu afectada a l'altura del Pol Nou per aquest obstacle a la calçada que obliga a tallar un carril direcció Trinitat i que provoca cues de 10 quilòmetres des de la zona franca. D'altra banda, les retencions són les habituals a la B23, a la C58 i a la 2, i més enllà d'aquesta incidència a la ronda litoral, també s'observen les retencions habituals a la resta de trams de les dues rondes. De moment és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat. Important també saber a aquesta hora si hi ha incidències o no a la xarxa de transports públics del país. Des de Transmet, Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Hem de parlar d'una incidència a Rodalies de Catalunya. En aquests moments, per avaria les instal·lacions de Bellvitge, els trens de la R2 circulen en sentit sud amb demores que poden superar els 30 minuts. La resta de línies de Rodalies, metro, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat circulen amb normalitat a l'àrea metropolitana de Barcelona. Autobusos, però, circulen en nombroses línies afectades per les concentracions i mobilitzacions del sector del taxi que obliguen a desviaments i modificacions de recorregut. Estigueu atents a altres possibles incidències i recomanacions del dia pels canals informatius dels diferents operadors. De moment és tot des de Transmet. Bon dia.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Passen 2:15. Theresa May vol renegociar la qüestió d'Irlanda i rebutja un segon referèndum. La primera ministra britànica ha llançat la idea al Parlament de Westminster, on compareixia ahir al vespre per explicar l'anomenat Pla B després del fracàs històric de l'acord del Brexit rebutjat per una àmplia majoria la setmana passada. Per evitar que el Brexit porti de nou una frontera dura entre les dues Irlandes, Londres i Brussel·les van pactar una solució proposada pels britànics anomenada backstop o salvaguarda. La idea és que tot el Regne Unit continuï formant part de la Unió Duanera Europea mentre no hi hagi un acord millor sobre la relació futura amb la Unió. La fórmula, però, no agrada als defensors del Brexit perquè diuen que pot deixar atrapat el país a la Unió. És per això que demanen canvis com ara que la mesura tingui un límit de temps. Comentem aquest tema avui amb Xavier Ferrer, president del Consell Català del Moviment Europeu. Senyor Xavier Ferrer, bon dia.
Bon dia.
Com veu aquesta qüestió que introdueix un altre element de complicació i incertesa, el Brexit, oi?
I tant. Europa està en una situació d'impàs des de fa temps i pel que fa al Brexit, segurament pocs analistes haguessin pensat fa 2 anys quan es va fer el referèndum i es va entrar en aquesta dinàmica que el gener del 2019 estaríem en una situació tan complexa i tan estranya, i més si contem que això està passant en el Regne Unit, que és un estat amb llarguíssima tradició democràtica i que també quan es parlen ells de política exterior venen a dir que tenen interessos i que normalment els saben resoldre bé. Això és una qüestió de política interior, òbviament, el Brexit, però també de política exterior, i costa trobar aquest lligam, o els hi costa trobar la cohesió interna amb ells per poder fer aquest acord, complir el referèndum i fer l'acord amb la Unió Europea. I ara, doncs, ja se n'ha parlat molt des dels 2 últims mesos d'aquestes fallides intencions o propostes de Theresa May en el Parlament que li tiren enrere tots els plans, i ara la situació està en que el Parlament li demana un altre pla i May no pot o no vol oferir un altre pla. De fet, un altre pla seria que la Unió Europea es mogués. La Unió Europea hem de tenir en compte que, dintre de les dificultats que té de cohesió interna, amb aquest aspecte, fins ahir, perquè hi va haver aquest moviment de Polònia, fins ahir els 27 havien estat com una pinya amb l'acord que van fer amb May i que hauria d'aprovar el Parlament irlandès, el Parlament britànic. Aquí el problema està en que ahir ja es va obrir Polònia, ja va dir que aquesta dificultat que hi ha de la frontera irlandesa va dir que podia ser per 5 anys i això és un tema innegociable pels acords de pau d'abans. Per tant, difícilment hi haurà un canvi de posició de la Unió Europea. Veurem què passa aquests dies. I el que ofereix la Unió Europea, que podria ser, hi ha elements jurídics per poder-ho fer, un retard de la data del Brexit, que és el 29 de març, amb el qual es guanya temps, també té les seves complicacions, com, per exemple, què passaria amb les eleccions al Parlament Europeu, que són el 26 de maig, i que ara ja el Regne Unit no irà. Si retrasem la data, vol dir que encara hi podria anar. Modifica tot aquest panorama i el fa més complexa. I després també l'altra possibilitat que es parla, però que també a May no li interessa, jo entenc que no li interessa perquè si allarga la situació doncs amb la debilitat que té ja des de fa temps, doncs encara ho estarà més, és aquesta possibilitat d'anar cap a un segon referèndum, que això des d'un punt de vista de ciutadania i del Regne Unit específicament, amb aquesta tradició democràtica, és com dir, no m'ha agradat una cosa que hem fet, doncs tornem-ho a fer per veure si ara m'agrada. I tampoc garanteix que pugui sortir el que previsiblement es vol, que és que el Regne Unit segueixi a la Unió Europea. Per tant, l'atzucat és monumental. Veurem què passen aquests dies.
Certament. Moltes gràcies, senyor Xavier Ferrer, president del Consell Català del Moviment Europeu. Moltes gràcies per la seva participació, com sempre. Bon dia i fins la propera.
Gràcies, molt bon dia i que s'arribi amb un acord entre el Regne Unit i la Unió Europea, que tots ens sortirem guanyant.
A primera hora, la informació que necessites per començar el dia.
I ara la bona música és protagonista. Quan passen 7 minuts d'un quart de nou, escoltarem Michael Jackson amb un tema dels seus, especialment escoltat, Blame, i un The Boogie.
Boogie. You just got the sunshine. Yeah. Moonlight. Good times. Good times. Boogie. Don't you blame it. Sunshine. You just got the moonlight. You just want the good times.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel. Cada dimarts a les 9 del matí parlem de salut de la manera més natural. Naturalment, doctor Prosc, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tota l'experiència del doctor Prosc al teu servei els dimarts a les 9 del matí a Naturalment. Repetició els dissabtes a les 6 de la tarda.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel.
És hora de saber ara a qui hem de felicitar el dia. Ens ho explica, com sempre, l'historiador d'aquesta casa, Joan Pallarès. Bon dia, Joan.
Avui és Sant Vicenç o Vicent, nascut a Osca al segle III, el qual va ser diaca a Saragossa amb el bisbe Valeri i finalment va morir màrtir a València al segle IV. Sant popular, que cal no confondre amb el Sant Vicenç Ferrer, frare dominic, també valencià, i de més de 10 segles posterior, la tradició diu que Sant Vicenç era de família aristocràtica. Va morir màrtir a València, com hem dit, durant la persecució de Dioclecià l'any 304, i a València es conserven les seves relíquies i n'és patró. Però avui també és Sant Anastasi, monjo persa que va morir màrtir, que tampoc hem de confondre amb el Sant Anastasi venerat a Lleida i a Badalona, que es celebra el mes de maig. Celebrem també Sant Gaudenci, bisbe, i afegim-hi Sant Víctor i la beata Laura Vicuña Salesiana.
Vols informar-te de tot? Fes-ho des de les 8 del matí a primera hora.
Un minut i seran 9:15. L'agenda, com cada dia a aquesta hora, Aran, què ens proposes avui? Bé, comencem parlant d'una pregària per les vocacions sacerdotals.
Sí, a 5:15 de la tarda, a la Basílica de Sant Feliu de Girona, pregària per les vocacions sacerdotals, com tots els dimarts de cada mes.
I estem en la Setmana de Pregària Universal per la Unitat dels Cristians, el naixement de Sant Joan Baptista en una parròquia ortodoxa romanesa. Hi ha una activitat avui, oi?
Sí, el Gran Passeig 54 de Lleida a les 7 de la tarda.
Parlem de l'exposició La revolució neolítica, la draga, el poblat dels prodigis.
Sí, va iniciar-se el dia 17 i acaba el 31 de març. El detall, Museu i Poblat Ibèric de Ca Nuliver, a Cerdanyola del Vallès.
I una altra exposició, la que porta per títol No em va fer Joan Brossa.
De Cabo San Roque va acabar el dia 17 de febrer. Can Manyer, a Can Manyer, l'espai d'art i creació. A l'Ella, detall.
Tornem a parlar de la Setmana de la Unitat dels Cristians per parlar també de dues pregàries ecumèniques. Una a l'Església Evangèlica Baptista de Girona.
Sí, aquesta demà, a la pregària ecumènica amb motiu de la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians, a les 8 del vespre, al carrer a Girona, al carrer Juli Garreta, número 17.
I també demà, pregària ecumènica a l'Església Evangèlica Baptista de... a l'Església Baptista de Girona. Parlem encara d'un altre acte, que és la missa en honor de Sant Francesc de Sales a la catedral de Girona.
Sí, el dijous, el bisbe Francesc presidirà la missa a un quart de 10 del matí a la capella conventual de la catedral en honor a Sant Francesc de Sales.
Què vull a la xarxa, ara, avui?
Mira, el que vull, Ignasi, com no podries tornar d'altra manera, feliç dimarts. I també que el Llevant va presentar una apel·lació, un recurs d'apel·lació per alineació indeguda contra el partit de Copa, la polèmica amb el Barça, que va guanyar, sí, el Barça, es va classificar, li ha rebutjat el comitè d'apel·lació. Per tant, el Barça finalment jugarà els quarts de final de Copa.
Sí.
Si no hi ha cap novetat.
Que no, o sigui, va que no entrar estigui... en el sorteig, sí, i...
Que no estigui jugant amb el Sevilla i li digui no, no, el rival del Sevilla és el Llevant, ara. No crec que passi.
No crec que passi que guanyi el Barça i que diguin es classifica el Llevant, sí, representat pel Barça. No, això
els despatxos,
passa,
No crec que passi. No.
Això seria insòlid, sí, sens dubte.
I després de tuits, tots es concentren, Ignasi, amb els taxis, pràcticament, amb el conflicte que hi ha amb els taxis que està havent, no? Marc Portet, tuitaire, diu, si els sindicats del taxi no són capaços de neutralitzar els taxistes, violents acabaran per perdre la legitimitat de la seva protesta. La solució del govern és prou flexible amb un sector que, si no es renova, acabarà engolit per als nous models amb més rapidesa. Ramon Lobo, també escriptor i bloguer, diu, el taxi haurà de reinventar-se, com els periodistes, les botigues de lloguer de vídeos, les agències de viatges. La revolució tecnològica no és bona ni dolenta, és un fet. Per tant, com et dic, tot es concentra bastant en aquest col·lectiu de taxis. La Isa Giral, metge acupuntora, diu, el taxi és un servei públic que obliga els seus professionals a complir molts requisits, també econòmics. No pot ser que ara vingui capital privat i que cedeixi al mercat sense cap o cap mínima regulació. I el Narcís Genís, també periodista, diu, el medi ambient agraeix al sector del taxi el seu gest per abaixar la contaminació a Barcelona. Per tant, com que no va haver-hi tant tràfic, valoren que el medi ambient, doncs, no ressentís tant.
Doncs sí, déu-n'hi-do. Bé, i tornant al tema del Barça i al Llevant, esperem que el comitè de competició i els despatxos no es confonguin amb això d'anar de blaugrana, que el Llevant també va de
també
blaugrana.
També va de blaugrana, sí, sí, és veritat.
Cas, bromes a part, que hi hagi pau també a l'esport i als carrers amb el conflicte del taxi. Gràcies, sí, Aran. I ara escoltarem, quan passen 3 minuts a 8:45, Antoni Afont amb la cançó Alegria.
Cau, ets sol de sora baixa, dins l'horitzó, damunt la mar rissada, ets avions. Cau, ets sol de sora baixa, vermell talent, massala i maranjada, sa pell i espanya sellat, i una pluja suau de pols estel·lar. Cau, ets sol de sora baixa i plàcidament gent s'adutxa i omple els terrers. Tau, ets sol de sora baixa, dins el meu cor, tothom m'estima i jo estimo tothom. Falla sa corrent, ses fireres no vendran cacauets. I alegria, ses vets s'aixapen de riure, i els dies s'acaben i els fars il·luminen les gòndoles entre les cases. I alegria, les òrbites en sincronia, i els ovnis s'apinyen i deixen un cràter per sempre dins la meva vida. I sol de sora baixa, dins l'horitzó, damunt la mar rissada, els avions. Tau, ets sol de sora baixa, vermell talent, massa enllà de sa pell. I els municipals, és evident, fan apartar bé sa gent. I alegria ses veies s'aixapen de riure i els dies s'ataven i es fars il·luminen ses gòndoles entre ses teses. I en sincronia i els ovnis s'apinyen i deixen un cràter per sempre dins la meva vida. I alegria ses veies s'aixapen de riure i els dies s'ataven i els fars il·luminen ses gòndoles entre ses llases. I
t'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel.
Si vols escoltar els comentaris de Pedrerol, Pedro Piqueras o Glòria Serra i molts més, escolta tots els dies de 9:30 a 11, Fórmula Lesant, amb Edu Mutante i Albert Lesant, aquí, a Ràdio Estel. One, two, three,
més de 30 anys d'experiència en previsió social, prejubilacions, valoració d'empreses, peritatges judicials, assessorament financer. A Fídies Actuarios estem al teu costat per oferir-te el millor anàlisi i el millor consell. Confia en nosaltres. Fídies Actuarios. Actuaris, economistes i advocats al teu costat. 93 244 89 80. Més informació a actuariosbarcelona.com. Vine a conèixer l'Illa dels Cavallers amb el Club Més Amics. Del 25 al 29 de maig, Malta ens obrirà les portes per descobrir-nos la ciutat medieval d'Amdina, les catacumbes de Sant Pau i Sant Àgata, el patrimoni històric de la seva capital, la Valeta, l'illa germana de Gozo i tantes sorpreses més. Del 25 al 29 de maig, Malta amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Ràdio Estel.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
Dos quarts i mig de nou, el conflicte del taxi continua. Entra avui en el cinquè dia de mobilitzacions, mentre tothom està pendent d'una reunió que hi haurà aquesta tarda amb el govern català. Entre altres mesures, avui els taxistes es plantegen bloquejar l'AP7 a la frontera amb França. En qualsevol cas, continuen tallant la Gran Via de Barcelona entre els carrers d'Entença i Sicília, mentre que els conductors de vehicles de turisme amb conductor, BTC, ocupen quatre carrils de la Diagonal entre la plaça Francesc Macià i la plaça Pius XII. El conflicte està pendent d'aquesta reunió, com dèiem, i una de les propostes que s'han plantejat en l'assemblea dels taxistes d'ahir al vespre és aquest tall a l'AP7. Expliquen els taxistes que estan en contacte amb els seus companys de França, de Marsella i Nissa concretament, i també amb el moviment d'armilles grogues. De tot això i més en parlem amb el president del sindicat del taxi a Catalunya, STAC, Luis Berbel. Senyor Luis Berbel, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, com està la situació avui i com es preveu que sigui aquest cinquè dia de vaga indefinida dels taxistes?
Bueno, a les 10 plantejarem una mica com serà el dia. A les 10 hi haurà assemblea i plantejarem una mica les possibles accions que les que farem avui. O sigui que avui és un dia important perquè és un dia en el qual es veurà tot el tema de la reunió d'avui, a veure si la Generalitat cedeix o no cedeix el tema que es va parlar l'altre dia. I, bueno, tenim tenim aquesta reunió que és important. La reunió es farà entre l'àrea metropolitana i la Generalitat de Catalunya i, bueno, anem a veure què passarà avui. Perquè
el conflicte... Sí, deia que el conflicte ve, senyor Berbel, de la regulació que proposava divendres la Generalitat, a banda de les qüestions passades, que ja coneixem en molts casos. La Generalitat plantejava que hi hagués 15 minuts de marge per demanar el servei de vehicles de transport en conductor. Vostès exigeixen 6-12 hores, és a dir, que sigui un mitjà més concertat amb antelació. I en quines posicions creu que es pot moure la reunió d'aquesta tarda? Hi ha possibilitat de més flexibilitat a la Generalitat o vostès busquen alguna alternativa per negociar?
Bueno, aquí l'objectiu número 1 de tot aquest tema de tot aquest conflicte és el tema de la diferenciació clara i evident entre un servei i un altre. És a dir, ara no és així, perquè els dos serveis estan, bueno, les UTCs no fan de UTC, sinó que fan de taxi, i aquest és el problema fonamental. Nosaltres veiem com gran problema és que no s'estableixi una diferenciació més clara entre la UTC i les taxis. I aquest nosaltres no sabem si... perquè es parlava d'una possible horquilla de 15 minuts a 6 hores, no sé si ho plantejarà perquè les administracions puguin determinar finalment qual seria la seva necessitat en quant a hores. Uh-huh. I estem pendent una mica d'aquest tema. L'àrea metropolitana vol, per un altre costat, clara que fixi ja en el decret i no com el que hi ha. Llavors, bueno, estem una mica aquí en aquesta problemàtica, perquè l'àrea metropolitana vol que es posi l'hora fixa perquè no tindrà problemes després a l'hora de la justícia de que el tribunal utòpic ho va tombar el reglament que es va elaborar.
Avui estem parlant amb Luis Berbel, president del Sindicat del Taxi a Catalunya, STAC, sobre aquest conflicte. Bé, a banda del conflicte també hi ha cert debat social sobre la necessitat de fer conviure i d'articular la competència en un lliure mercat, també amb el suport que es dona a l'obertura a altres formes de transport amb conductor des de les autoritats de la competència i també, evidentment, els drets dels taxistes. Vostès com els defensen, aquests drets, quan els diuen que no hi hauria d'haver monopoli o quan els volen titllar una mica de monopoli? Què diuen vostès, senyor Berbel?
Bueno, nosaltres no considerem que monopoli no n'hi ha. Nosaltres som 10.500 llicències que estem competint aquí directament i que aquestes 3.000 llicències són impostos d'un buit legal que ha hagut a les administracions a nivell normatiu. Ja se'ns volen impulsar aquestes UTCs dient que això és competència i bueno, res, no, de competència ja ho tenim nosaltres que estic competint amb totes les taxistes que cada dia quan estic treballant i són 10.500, és a dir, de monopoli res, perquè aquí hi ha 10.500 taxistes que estan treballant. Uh-huh. Això és per un costat, per un altre costat se'ns vol impulsar això de les UTCs, quan les UTCs han sigut en tota la vida un altre servei molt diferenciat en quant al tema aquest del taxi. I a més a més, perquè estan impulsades per plataformes que l'únic que busquen un benefici, i a més a més, per no portar-lo aquí, sinó portar-lo als paraïsos fiscals. I a més, perquè no al final el servei que donen és un servei ara que sembla que sigui més o menys el preu, però bueno, no tindran garantia del preu final en aquestes plataformes com Uber, Cabify, que es basen fonamentalment en l'oferta i la demanda. És a dir, que quan hi hagi més demanda de serveis d'aquest tipus, els preus pujaran, però d'una forma increïble. Llavors, al final, és eliminar un sector, intentar eliminar un sector no regulat, i com és el taxi, que té regulat tot, inclús les tarifes, que ho tenen regulat perquè són tarifes que tenen el mateix preu entre l'1 de gener que el 31 de desembre, i en canvi Uber i Cabify no tenen aquestes...
No ofereixen aquesta garantia, vaja.
No ofereixen aquesta garantia, i això serà pitjor per l'usuari. Nosaltres mirem també per nosaltres, però també mirem per l'usuari en tot aquest tema.
Certament, recordem que la primera de les plataformes que va arribar ara fa 4 anys a Espanya, Uber, va tenir un primer revés judicial, també avalat per la Unió Europea, i això va fer que després vingués Cabify amb una mena de solució alternativa o de proposta alternativa de vehicle amb conductor. Sigui com sigui, senyor Berbel, i per acabar ja, també assumeixen d'alguna manera els taxistes potser que hauran de conviure amb aquestes altres formes de transport en un futur, encara que sigui defensant els seus drets i protestant si cal, sempre que sigui cívicament i pacíficament, també aprofito per dir-ho. Com ho veu?
Nosaltres no, insisteixo, que nosaltres no hem de conviure, aquest és un transport totalment diferent, i això és el que tenia clar.
Conviure des de la diferència, em referia, també, sí.
Bueno, des de la diferència, sí. La subdefensa no existeix tota la vida, sí. No és un invent que s'ha fet ara. El problema és que abans estava proporcionada a lo que es necessitava realment, que era el 1 a 30, no hi havia una proporció, i ara no hi ha proporció, no hi ha cap proporció. És a dir, aquests senyors no tenen mercat en les subvencions i agafen el mercat del taxi con intentos d'eliminar-les. És a dir, que ja pensen més perquè no compleixen la normativa en cap moment. És a dir, no podien estar al cafè buits i estan, no podrien agafar o captar clients al cafè, ho estan fent, perquè la normativa ja posa que és un servei de precontratació i més coses, no? Una demostració de tot això és que en l'any 2017 la inspecció que va fer i les dades que hi ha del Ministeri de Foment, és que aquest senyor se li van posar a nivell d'experiències que se li van fer per saltar-se la normativa, que va augmentar un 350%. És a dir, que aquesta gent treballa a base de saltar-se la normativa.
Senyor Luis Berbel, per no allargar-nos, només un últim aclariment molt breu, sisplau. La vaga que vostès estan fent des de divendres és una vaga que té algun tipus de regulació, de serveis mínims? També ho diem perquè ahir ens ho preguntaven oients, persones afectades.
Sí, hi ha uns serveis mínims i hi ha uns serveis socials que s'estan fent hospitals i també...
Per emergències diverses.
Per emergències i tot això. Això ja es va establir el segon dia de la vaga, i ja es van establir i estan assegurats pel propi comitè de vaga.
Moltes gràcies per haver-nos atès, senyor Luis Berbel, president del Sindicat del Taxi a Catalunya, STAC. Sobretot que hi hagi pau i que es pugui trobar una sortida que beneficiï l'interès general. Que sigui un dia important avui en positiu. Que vagi bé, bon dia.
Bé, gràcies i bon dia. Això ho intentem.
Adéu-siau. Passen 3 minuts i mig de 3 quarts de 9 de seguida. L'espai Ningú dormint al carrer.
Des de les 8 del matí et fem costat en els primers compassos del dia. Ets a primera hora, a Ràdio Estel. Cada dimarts a les 9 del matí parlem de salut de la manera més natural. Naturalment, doctor Prosc, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tota l'experiència del doctor Prosc al teu servei, els dimarts a les 9 del matí, a Naturalment. Repetició els dissabtes a les 6 de la tarda. Començar el nou any amb bon peu és la mar de fàcil. Aconsegueix el nostre calendari 2019, aquest any en motiu dels 25 anys de Ràdio Estel i els 40 de Catalunya Cristiana. Vine a buscar-lo per només 5 euros a la nostra seu, carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona, o si ho prefereixes, per 8 euros te l'enviem a casa. Aquest any celebrem molts anys. Calendari 2019 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. 25 i 40 anys al teu costat.
Hi ha moltes persones sense llar que tenen molt a dir-te. Soc tan a prop que no em veus. El nostre objectiu és que tothom visqui amb dignitat i amb tots els drets. I tu, què dius? Digues prou. Amb el compromís de tots, ningú sense llar, sí que és possible. Campanya de persones sense llar. Càritas.
Ràdio Estel.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel. Ningú dormint al carrer, amb la col·laboració d'Arrels Fundació.
Passen una altra vida.
L'espai dels dimarts a aquesta hora té com a protagonista la gent sense llar, la gent que viu i dorm al carrer o que de vegades, encara que trobi allotjament, es troba en la més absoluta soledat i inestabilitat. Ens acompanya, com sempre, a aquesta hora Ferran Busquets, director d'Arrels Fundació. Bon dia, senyor Busquets, benvingut.
Bon dia.
Com estem?
Molt bé.
Potser avui, que un servidor no està acostumat a aquesta cita setmanal amb el sensellarisme, li vull preguntar, o li vull demanar que recordi als oients la tasca que fa Arrels Fundació.
Bé, doncs el que fem des d'Arrels és senzillament... Podem dividir la tasca que fem en tres missions, diguem, no? Una és l'atenció a les persones, per suposat. Un dia com avui... Bueno, l'any passat, per exemple, van passar més de 2.300 persones per la Fundació, des d'una persona que va allotjar-se un dia fins a les 205 persones que estan allotjades permanentment cada nit. Per una altra banda, també el que fem és sensibilitzar la gent, i penso que, per exemple, aquest espai és un d'ells, diguem, no? És aprofitar les oportunitats que ens donem per explicar a la ciutadania el fet de que la gent que dorm al carrer, de que hi ha molta gent dormint al carrer, recordem que són 1.000 persones dormint al carrer cada nit, una nit freda com la d'avui, i finalment, la incidència o la denúncia, no? És a dir, fer propostes polítiques o a l'administració i també a la ciutadania, perquè creiem que és possible i hem d'arribar que no hi hagi ningú dormint al carrer.
Avui volem comentar que l'any 2018 Arrels Fundació va garantir l'allotjament a 237 persones que han viscut al carrer. Per tant, a banda de la feina d'acompanyar, d'observar, hi ha unes vies de sortida, unes llums d'esperança que es donen.
Sí, aquestes 237 persones són persones que han passat durant tot l'any, val? Malauradament, alguns ens han deixat, diguem, perquè, com sabem, la gent que viu al carrer viu 20 anys menys que la resta de la població. La mitjana d'edat de la gent que es va morir, o sigui, la gent que es va morir l'any passat, que havia viscut en algun moment de la seva vida al carrer, va viure uns 62 anys aproximadament, els que nosaltres tenim referència, i per això hi ha aquest ball entre les 200 persones que dormen en una nit, que seria aquesta nit, hi ha 200 persones dormint al carrer, i durant l'any doncs, hi ha 237 entre persones que han anat a altres recursos, a residències de gent gran, però sí que penso que una de les coses més importants que hem de tenir en compte és que qualsevol... Per això, quan parlem a vegades de l'opressió fred, opressió hivern, que qualsevol recurs que s'ofereixi a una persona que dorm al carrer és molt important que sigui de forma permanent. Uh-huh. Val? I no fer coses temporals, perquè les coses temporals no es beneficien.
Les xifres són una cosa, però els rostres són el que ens ofereixen realment l'autèntica dimensió del problema. És per això que Arrels Fundació, en el seu web, ofereix i publica alguns testimonis, no? Ramon, Toni, Àngel,
sí.
Rafa, José María...
Aquests testimonis són molt importants perquè ells ens... I convidem a tothom a entrar a la nostra web, a www.arrelsfundació.org, i veure aquests testimonis, perquè, en el fons, quan una persona explica la situació de carrer, és la millor manera, la millor forma per a conèixer aquesta realitat i per trencar els grans estigmes que tenen, no? L'altre dia encara ens trobàvem persones, i sabem que hi ha molta més gent encara, que insisteixen en la gent dorm al carrer perquè vol, la gent no vol recursos, per tant, això està al carrer perquè volen, que és un dels errors més habituals que ens trobem quan parlem de les persones que dormen al carrer.
I del que es pugui explicar a partir del que diuen aquestes persones, se senten agraïdes, se senten acollides...
Les persones el que més agraeixen, sobretot, amb els testimonis, és el fet, per exemple, hi ha un testimoni, com és el de l'Àngel, diguem, que ens diuen és que els hem de veure com persones normals, com persones... Perquè el que més els impacta a aquestes persones en aquests testimonis és el fet de que es vegin com un mobiliari, com un espai. Ells el que volen és que els veiem com gent normal. De fet, una de les coses que nosaltres fem molt sovint, i penso que és la força d'aquests testimonis, és que, per exemple, durant l'any passen més de 4.000 alumnes escolars, gent de les escoles, universitats a vegades també, en els quals els testimonis expliquen la seva realitat, no? Llavors, convidem a qualsevol persona que ens estigui escoltant, que sigui d'una escola, a que proposi, tant arrels o altres entitats, perquè vinguin a conèixer aquesta realitat, aquests testimonis, no? Quan els alumnes pregunten a les persones que han dormit al carrer, doncs, per exemple, perquè has arribat al carrer, què has après del carrer, fins i tot hi ha preguntes així, aquests alumnes queden canviats per tota la vida, queden marcats per sempre. De fet, és una cosa que hi ha gent que després té molt d'un temps ens ho recorda.
Avui, com cada dimarts a aquesta hora, ens acompanya Ferran Busquets, director d'Arrels Fundació en l'espai Ningú Dormint al Carrer. Les opcions d'allotjament que té Arrels, segons les necessitats de la persona, són diverses, com ara pisos individuals i compartits, la llar residencial Pere Bernès, que acull persones sense llar amb una salut fràgil, habitacions de lloguer, espais de baixa exigència, com l'anomenat pis zero, que també pot explicar una mica en què consisteix, i altres.
Sí, de fet, el principal... Una persona que dorm al carrer, el que necessita principalment és... El que necessita principalment és un habitatge, i això és el més important, és l'habitatge, perquè, de fet, quan parlem de persones que dormen al carrer, estem parlant de persones, quan parlem de la causa, el que estem parlant és de persones que no tenen un lloc on viure. Quan tu no tens un lloc on viure, és senzillament... Això està al carrer, senzillament perquè no tenen un pis, un habitatge. Val? Què és el que passa? Que hi ha moltes persones pues, que porten molt de temps al carrer, que la seva situació és molt difícil, que han agafat malalties mentals, han hagut de passar, com moltes persones que quan més temps portes al carrer, més temps passa, has hagut de passar per, malauradament, per algunes toxicomanies, i quan això et passa, el que fas és que la teva confiança es deteriora moltíssim i... Potser quan t'ofereixen un habitatge i estàs al carrer, la situació s'agreja molt i costa molt reconduir-ho. Per això mateix, nosaltres vam començar amb un espai que es diu el pis zero, que és un espai amb el qual les persones que diem que no volen res, els oferim un espai amb el qual l'exigència sigui la més petita possible. Què vol dir això? Això el que vol dir és que no se'ls demana pues, que ni, no se'ls demana absolutament res, ni que es dutxin, ni que deixin de prendre segons quines addiccions, absolutament res, poden venir el que vulguin. Llavors és un espai plenament adaptat a les persones que dormen al carrer. I això el que ens ha permès és demostrar que molts d'aquests cops que es diu que les persones no volen res, pues, no és cert. Val? I això és molt important. Però malauradament, encara que la solució és l'habitatge, també hem de dir... que tenim un problema a Barcelona d'habitatge molt greu. Val? És a dir, som una ciutat en la qual no hi ha prou habitatge per a les persones que dormen al carrer, i això és una situació molt i molt i molt complexa. Hem de tenir referència a altres ciutats, com per exemple Amsterdam, en la qual tenen 1.000 pisos per a persones que dormen al carrer. Si tinguéssim això a Barcelona, ara mateix no hauria absolutament ningú dormint al carrer.
Doncs aquest és el nostre objectiu, ningú dormint al carrer. I potser recordar que Arrels Fundació... té contacte a través de la seva seu, del seu telèfon o del web o el correu electrònic. Ens el pot recordar? De quina manera els que ens escolten poden preguntar per la tasca d'Arrels o oferir el seu voluntariat?
Pues ho poden, si entreu a la nostra web, a les 3Ws, arrelsfundació.org, o al telèfon d'Arrels Fundació, que és el 93-441-2990, o per les xarxes socials, tant pel Twitter, el Facebook o l'Instagram, buscant Arrels Fundació, doncs allà ens podeu trobar sempre que vulgueu.
93-441-2990 és el telèfon d'Arrels Fundació. Moltes gràcies, senyor Ferran Busquets, un dimarts més per haver-nos acompanyat. Avui hem aprofundit sobre el que és donar sostre a aquestes persones, especialment en aquests dies en què també s'activen en moltes ocasions les operacions fred, i vostès estan molt pendents, no?, d'acord, de vegades amb l'administració també.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé i felicitats per la vostra tasca. Bon dia.
Gràcies, bon dia.
Fins aquí la primera hora d'aquest dimarts. De seguida l'actualitat, naturalment Doctor Pros amb la Bet Verdagí. I seguiu amb bona música i actualitat, com sempre, aquí a Ràdio Estel. Adéu-siau.